A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dijous, passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Un programa de dilluns a divendres. Avui és gran ser gran. 30 minuts dedicats a parlar de la tercera edat o de l'edat d'or. Avui trobaran notícies mèdiques per la gent gran, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents opinions de directius i personal sanitari de les nostres residències i també dels residents que hi viuen. Tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Comencem. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. A la consulta del treballador social, Carla Reixac. I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla, Marc Rius.
A mesura que ens fem grans, restem importància al fet que l'aigua és una part fonamental del nostre cos. Anem perdent la sensació de set, però el cos continua necessitant aigua. La deshidratació es converteix en un gran problema. Per això val la pena beure aigua encara que no estiguem assedegats. Un bon sistema és establir una rutina, que beure un bon got d'aigua sigui el primer que fem quan ens llevem, un altre got quan seiem a la taula i una infusió a mitja tarda. En necessitarem més, però si aquestes són fixes, molt millor.
Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les residències. Ens presenta i condueix els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda, com abans.
Molt bona tarda.
Avui no tenim convidats, però sí que ens presentaràs les històries que portes, que ja són com convidades. Ja
avui
són
històries... som nosaltres i tenim tots els convidats, són els nostres oients de tot Catalunya sí i Andorra. Home, ahir va ser molt interessant, eh? I avui volia enllaçar amb el que anàvem dient ahir. Ahir vam tenir un convidat, que era l'Alejandro Valdés de Cuideo. I és que sempre parlem de residències i jo crec que la residència, com diem sempre, és la millor opció per aproximadament un 5% de les persones grans.
Sí, senyor.
El 95% de les persones grans doncs mai aniran a una residència, poden envellir a casa seva perfectament i per algunes persones, fins i tot, anar a una residència no és que no fora la millor opció, és que no fora una bona opció.
Clar.
Aleshores, sempre el que nosaltres hem de calcular és que a priori està clar que tothom el que vol és viure a casa seva. No?
Sí.
O sigui, que, si preguntem pel carrer, escolti'm, vostè vol anar a un hospital? Dius, com,
no,
a un hospital? No. Però i si ara li fes molt mal la panxa?
Clar.
O si es trenqués la cama?
O si tingués el fèmur, clar.
Aleshores, nosaltres el que hem de pensar, i és el consell que donem sempre des d'aquest programa, és que hi ha dues coses. Una cosa són opcions de vida.
Sí.
Que és, tu estàs perfectament bé,
tens
uns anys...
I una família que et pot cuidar...
Sí, i aleshores tu tries, vull viure a casa.
Clar.
O no necessites ningú que et cuidi, tens certa edat i dius, escolta'm, aquí hi ha una cosa que es diu cohousing, ah, doncs vaig allà. O, mira, aquí hi ha una cosa que es diu habitatges amb serveis. Uh-huh. Això són unes opcions vitals. Però les residències són uns centres que són socials i que tenen un aspecte també de salut i de dependència. Aleshores, què passa quan una persona viu a casa seva però la família no el pot cuidar adequadament? Sempre tenim la primera opció. Jo dic que, sabent que la gent vol viure a casa seva, doncs podríem anar de menys a més. Centrem-nos en algú que viu sol. Doncs imaginem, jo sóc una dona, tinc 85 anys, ara ja no m'hi veig gaire i ara em fa una mica de por la dutxa perquè penso,
clar,
i si caic. I després també dic, ostres, que a vegades si fa molt fred no em ve de gust sortir de casa.
Ja,
i tal.
Sortir doncs, per anar a comprar, clar.
Doncs tenim la primera opció. Jo sempre ho dic, i a més aquest consell li robo un momentet al Carles. El primer, perquè no vaig a veure la treballadora social del meu municipi,
sí,
perquè no vaig a veure serveis socials. No només és anar a veure serveis socials, això que pensa la gent, si jo no sóc pobre. No, és que els serveis socials no és pels pobres,
clar,
els serveis socials
és per
tothom.
Informar,
potser em diran, escolta'm, hi ha una atenció domiciliària, hi ha una teleassistència. et poden posar uns botonets. Ara...
És una ajuda, ja.
I pensem una cosa, d'aquí uns anys, l'atenció domiciliària no serà res del que serà... Però, oi, dic, la teleassistència no serà res del que serà... No, cada vegada serà una cosa més tecnològica. Ara mateix ja hi ha empreses d'alarmes que et regalen l'atenció domiciliària. Et diuen, miri, jo li instal·lo una alarma i, a més, vostè pot portar aquest pulsador, o el porta sempre a sobre, i si vostè cau a terra, el mateix que t'ha posat l'alarma et pot venir a ajudar.
I aquests pulsadors, molta gent pensa que, és, que ja és per la gent gran. Aquests pulsadors és important, hauríem de portar molta gent a casa, perquè jo conec una persona que va caure a casa seva, vivia sola, viu sola encara, va caure i va estar 3 dies, va fer un ictus, ostres, i va estar 3 dies, no podia agafar el telèfon, estirada a terra. En quant a un ictus, se sap que cada minut que passa moren 1,5 milions de cèl·lules, de neurones.
I va sobreviure la persona?
Sí, va sobreviure, però amb limitacions, amb seqüeles.
Això és molt important, tenir sempre penjat el penjoll aquest,
perquè
et pot salvar la vida.
Oi tant.
I saps cap on va el futur en això?
No.
Mira, això és un dels temes que m'agraden més. Mira, aquest estiu he estat llegint uns articles sobre cap a on va l'atenció domiciliària. Es diuen dues coses que em semblen molt interessants. Una és que tu omplis casa teva d'unes càmeres molt petitones, però que ningú veu. Aquestes càmeres no estan gravant res, unes imatges que es poden reproduir en una pantalla, no. Estan interpretant el que veuen. Yeah. I aleshores, aquestes càmeres les han posat primer en hospitals, en residències, en cases de gent, i amb una cosa que es diuen la intel·ligència artificial, han ensenyat a un ordinador a interpretar les imatges. Aleshores, aquestes, ara, això ja existeix, ara?
I existeix, si hi ha una alerta que un senyor cau a terra...
Clar, però no només si cau. Està obrint la nevera? Està bevent aigua? S'ha assegut a taula a menjar? Està prenent-se la medicació?
Controlen que faci la vida que ha de fer.
Però la gran cosa és que no et vigila ningú. Aquestes imatges es queden en una caixa, que és un ordinador.
Sí,
aleshores, les van ensenyant. Al començament, per programar això d'intel·ligència artificial, la màquina li pregunta a un professional, escolta'm, això és prendre la medicació? I tu has de dir sí o no. Quan ja ho ha vist 1,000 vegades, ja ho sap. Escolta'm, això és una caiguda.
Sí, clar. Si no fa aquell gesto, ja no es pren la medicació.
Clar. Aleshores, el que pot passar d'aquí uns anys és que ens trobem que les cases ja vinguin amb això.
Esclar.
I aleshores sigui aquesta cosa. Aquest amic teu que va tenir l'ictus, doncs, escolta'm, que no s'hagués quedat amb limitacions.
No, que va. Senzillament que has portat aquests penjolls que hi ha.
Però, i a més, hi ha una cosa més. Ara ja existeix una cosa, que en anglès diuen wearables, que és el que pots portar, com un rellotge. Ja. Ara estan parlant, ja existeixen als Estats Units, i potser has vist alguna persona per aquí, que porta una cosa sota la pell que li està analitzant la sang contínuament, per exemple, per diabetes.
Això fan rellotges, també.
Sí, però clar, un rellotge que et medeix la diabetes, clar, en algun lloc del cos has de portar alguna cosa que t'estigui punxant, per veure. Aleshores, si ara que ha sigut estiu i hem vist més gent amb menys roba, potser has vist algú que té un cercle rodó de color blanc enganxat en una part del cos,
això és
el sensor. I aquests es poden apropar al mòbil en aquest sensor i saben el nivell de sucre, el nivell de
carbs.
Aleshores, la idea és que a poc a poc puguem estar millor o més controlats. La qüestió és sempre entra a aquesta qüestió. Aleshores, el que hem de veure és, sempre, en aquesta balança de que jo vull estar a casa meva, però no sé si puc estar a casa meva, saber que la residència sempre és la millor opció per uns quants. Però per molts és quedar-se a casa i anar mirant la tecnologia. Després parlarem d'alguna altra tecnologia.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Ara que parlem de la borsa de treball, tenim una notícia avui relativa amb la feina que per gent que treballa en residències de gent gran, és que avui s'han reunit les patronals i els sindicats per negociar el 8è conveni marc de la dependència estatal, o sigui, de tot l'Estat.
Pel 2020, no?
Per 2020, si arriben a un acord abans de 2020. Aleshores, és molt important que les persones que els interessi, tenim a inforesidencias.com tota la informació, a dependencia.info, que és un butlletí que anem enviant també, i això potser li interessa no només a qui treballa en residències, sinó també a totes les persones que estan pensant en buscar feina en residències i que nosaltres, clar, els recomanem que el primer lloc com mirar és la borsa de treball d'inforesidències, no, Carles?
I tant, i abans, fer també un apunt, perquè el nostre butlletí de dependencia.info no només va orientat a gent que treballa a residències, sinó també és un butlletí molt interessant, però tota aquella gent gran o gent no tan gran que vulgui estar informada sobre el sector.
També.
I aquest conveni, perdó, què voldrà dir? Representarà més diners?
Aquest conveni ara representarà més diners, però pensa que quan parlem de treballar en una residència, una part important és el que guanyis, però una altra part important són les condicions de treball, perquè les residències, com estan obertes 24 hores al dia, tots els dies de l'any, si tu treballes en una residència, és possible que treballis el dia de Nadal. És possible que treballes l'11 de setembre, el dia el 24 d'abril.
Si
aleshores, clar, això vol dir que no només estan mirant el que és la part salarial, que algú s'incrementarà segur, sinó que també s'ha de veure a la jornada, els descansos, quan una persona que treballa en una residència normalment treballa 1.792 hores l'any. Aleshores, això sempre és la negociació va per aquestes hores i pels diners que es guanyen i després per altres condicions. I escolta'm, hi ha empreses que estiguin seleccionant persones a la nostra borsa de treball, no?
Un munt.
Aviam, per exemple.
Doncs mira, trobem, per exemple, que la Fundació Aymar i Puig a Lleida busca un gerocultor. La residència Domus Astri a Esplugues de Llobregat busca un treballador social. La residència Cristel Oro busca un gerocultor, igual que també ho fa la residència Santa Rita de Castelldefels. Per altra banda, tenim una oferta que no és molt habitual, que és, i no habitual, però sí que cal aquest tipus de professional a la residència, que és, per exemple, el metge, que és molt important. Doncs en busca una ara mateix la residència Parc del Clot de Barcelona i també busca un terapeuta ocupacional i Art d'Avis Sant Quirze, que també busca, com no, per acabar, un infermer.
Aquests, bueno, els infermers... Sempre. Sí, i a més els infermers, aquest estiu ho he estat llegint, que en els propers 10 anys, en algunes províncies espanyoles, es jubilaran prop de la meitat dels infermers que hi ha. Pues alguna província com a Zamora, alguna d'aquestes. Aquí a Catalunya no és tan greu, però, clar, se'n jubilen més dels que surten de les facultats. Aleshores, en una societat cada vegada més envellida, amb més persones que tinguin problemes de salut crònics,
ja més
aquest professional...
que si sortissin prous per suplir els que marxen per jubilació, per exemple, faltaria prou que aquests que surten vulguin treballar aquí i no marxin fora, per exemple, en un altre país.
Això clar, ho fan, sí. Ara ho estan fent.
Exacte.
Perquè marxen fora perquè són molt més ben retribuïts.
I sí, són més molt ben retribuïts i també hi ha una altra cosa, que és que si tu tens 20 i pocs anys i tens la possibilitat d'acabar la teva formació a França, a Alemanya...
Sí, sí.
Clar, també, és que, també, i a sobre et paguen més.
A més això.
És que, clar, és una idiomes. Mica... Sí, sabeu que... Saps que cap a finals de mes no hi seré un parell de setmanes.
Cap on vas?
Als Estats Units. Fem un viatge d'inforesidències a un poble... Bueno, un poble no és una ciutat. Un poble que es diu Atlanta, que està a Georgia, als Estats Units, i estarem 9 dies visitant residències, centres de dia, pobles pensats només per gent gran, una universitat americana que s'ha especialitzat en productes i serveis adreçats a persones grans i també un centre, un despatx d'arquitectes especialitzat. Us ho explicaré tot. I potser intentarem fer-ho per telèfon des d'allà algun dia, sí, però aviam
però que... Però no es preocupi, perquè potser el Josep està fora aprenent i fent un viatge per aprendre més, però aquí ens quedarem el Marc i jo per seguir sí, el del canyó.
El Josep no és aquelles persones que diu no vindré perquè vaig a dos pobles, vaig a Vilavella, vaig a les Gunyoles, no.
I va aprendre.
Ell va a una mica més lluny.
Però Marc, Vilavella i les Gunyoles existeix? O què?
Sí.
Ah, vale, pensava tant, que t'havies inventat.
Ara està en Barman allà, està en Barman, ara va amb el tractor.
Molt bé, clar que sí, que sí, la gent que ens escolti d'allà ja sé que existeixen.
I a Vistabella, en Jujol, que en Jujol deien és un deixeble d'en Gaudí, no, en Jujol era un col·laborador d'en Gaudí, perquè tot el ferro feia ell, doncs té una, a Vistabella, té una església que la va fer en Jujol.
Sense el Gaudí. Sense el Gaudí.
Ell sol. Vale. Ha fet moltes coses.
Algun dia l'anirem a veure.
I a Sant...
Podem fer allà un directe. No?
Sant Joan Despí. Sant Joan Despí també té dues cases, en Jujol.
Doncs escolta'm, algun dia...
Nosaltres aquest programa parlem de residències, d'en Jujol...
Hem de parlar de gent que ha fet coses importants que després queden, i a més una cosa molt important. Una vegada et fas gran, et queda a la memòria les coses que han sigut importants durant la vida.
Sí.
I hi ha persones grans que tenen demència, que tenen algun problema, i que la forma de connectar amb elles és ensenyar-los una imatge, una música, algo que els vinculi amb la seva infància. I saps una cosa? Moltes vegades la imatge d'aquella església on tu anaves quan eres jove, d'aquell lloc, sí, aquell indret, aquest poble, si vius en una ciutat i ja no estaves en el poble que estaves de petit, és el que et pot portar al vincle.
L'Alzheimer, Josep i Carles, és una cosa, és molt trist, eh? Veure una persona, veure un familiar que va deixant de ser ell, és trist, eh?
Ara em toca a mi robar-li una frase al Josep, ell me la va robar, crec que va ser ahir, que ell sempre diu que, clar, és molt complicat, però també és gratificant cuidar algú que sabem sempre que per bé que ho fem, que ja estarà una miqueta pitjor.
És cert.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, la pregunta ens la fa avui en Manel des de Barcelona i diu: el meu pare va tenir un ictus ara fa unes setmanes i estem buscant residència. No entenc per què totes les que vaig a veure, durant l'entrevista sempre hi ha una pregunta que repeteix. I és, si té concedida la llei de dependència, tan important és? Bé, Manel, és important en el sentit de que tenir la llei de dependència amb un grau 2 mínim és l'única manera de poder optar a una plaça pública de residència. També, amb la llei de dependència, és quan li poden concedir una prestació econòmica vinculada, és a dir, uns diners, per pagar part de la plaça privada mentre no accedeix, per exemple, a una plaça pública. A més, si al final opteu per un altre recurs que no sigui el de residència, amb la llei de dependència també teniu dret a accedir a segons quins serveis, com el centre de dia o servei, com dèiem ahir, de cuideo, d'ajuda a domicili. Aprofitem també, abans d'acabar aquesta consulta, si us sembla, per recordar com es pot tramitar, quina és la via més ràpida per fer tramitar la llei de dependència. Recordem que està molt bé, que és molt adequat anar a treballar social del nostre municipi, del nostre barri, perquè ens expliqui com funciona la valoració i orientar-nos també en si hi ha altres recursos que ens coneixem i que també ens poden ajudar.
Molt bé i molt interessant, no?
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
L'any passat vam tenir una convidada molt especial al programa, era la Marina Valls.
Sí.
Vam parlar amb ella per telèfon. La Marina Valls és, per mi, un punt de referència del sector de la gerontologia a Catalunya. És una treballadora social que va treballar durant llarg temps a la Generalitat de Catalunya, que va ser directora d'una residència a Santa Coloma de Gramenet i que, una vegada jubilada, va recopilar moltes històries, moltes anècdotes que havia recollit durant la seva vida laboral i les va plasmar en un llibre que es diu Què fem amb la tieta Rita? Aquest llibre es pot comprar per internet. El que hem de fer és posar a Google Què fem amb la tieta Rita? Marina Valls. I allà trobem la pàgina, hi ha diverses pàgines en què es pot comprar el llibre. Aleshores, el que volia és... ella ens va donar permís per poder llegir en el programa algunes de les seves històries.
Ja n'has llegit algunes.
Ja n'he llegit algunes. I avui tenim una que m'agrada molt, que es diu Un antic rellotge de plata. I diu així. La senyora Paquita té 100 anys i en fa 19 que viu a la residència. No té família. La majoria dels seus amics, dels seus contemporanis, ja han mort. Ella té una salut de ferro. Sempre està contenta. I és molt divertida. Per exemple, un dia, truquen a la porta de la seva habitació i en entrar la poden veure asseguda, mirant en un calendari les fases de la lluna, perquè diu, quan sigui lluna plena, s'ha de començar a posar un líquid miraculós a la closca per evitar que no li caiguin els cabells. Ara està malalta. Passa moltes hores enllitada. Té una mica de tots els mals i, sobretot, ja ho hem dit, té 100 anys. Tothom l'aprecia i la cuida. Totes les estones que poden, les gerocultores li fan companyia. Ja comença l'acompanyament a la mort. Ella té preferència, una debilitat manifesta per la doctora de la residència, la Raquel. Cada dia, quan la metgessa la va veure, algunes gerocultores també entren a l'habitació i veuen com la Paquita acarona la doctora. Senten com li diu que l'estima, com li diu que és com la seva nena i que li està agraïda. La Paquita porta sempre al coll un antic rellotge de plata, agafat amb una cadena. Regal de casament, diu, una botiga antigalla. Davant de tothom i contínuament li diu a la doctora que quan es mori vol que aquest rellotge sigui per ella. Ho sentiu, nenes? Diu sovint a les gerocultores. Aquest rellotge el regalo a la doctora Raquel. Cuideu que se'l quedi ella. Emocionades, li van treure del coll quan els va morir i no cal dir que era la doctora. Ara la doctora el guarda com un tresor i com un vell record d'una resident amorosa i agraïda. Aquesta és una de les històries d'aquest llibre. Pensem una cosa, La Marina, que va treballar molt temps en aquesta residència de Santa Coloma de Gramenet, va viure moltes coses. Aquesta història a mi em fa pensar molt, perquè... Un altre dia llegirem un altre que parla de com hi ha persones grans que viuen en una residència i que contínuament estan com regalant les seves coses. Però sí. Els empleats no les poden acceptar, perquè clar, a vegades clar. Aquests regals no són de debò.
La persona... Depenent de l'Alzheimer, el clar, que fa.
Depenent... I després també, fins i tot hi ha gent que es troba bé, però que han rebut una educació tota la vida, com que s'han de... Com
sí, sí que... volen quedar bé, volen...
Sí, jo recordo, mira... La meva sogra, que me l'estimo moltíssim, té una frase que diu el que no es paga amb diners es paga amb dinades, i si no, dues vegades. Aleshores diu, clar, si algú t'ajuda, tu has d'ajudar, però no acaba d'entendre a vegades una persona gran que té 90 anys, potser que està en una residència, que aviam el que té, si està en una residència pública, té dret a rebre aquests serveis, si és una privada, està pagant, o sigui que no...
Clar, clar. Però, no cal que el faci cap regal.
Clar, però la seva és una educació de molts anys, és saber estar, estar bé, i dius, home... Que mínim, que menys...
Sembla que tinguis, que quedes més a gust regalant a una persona una cosa.
I també hi ha una cosa que em crida l'atenció d'aquesta història que hem llegit. Diu que aquesta senyora portava 19 anys a la residència.
La veritat és que
això ha canviat moltíssim en els últims anys. La Marina Valls es va jubilar fa uns 15 anys. Aleshores, hi ha una cosa molt peculiar... Jo vaig començar treballant això de les residències l'any 91, quan era inspector de residències, fa molt temps, amb la meva vida anterior, i recordo que aleshores la gent que ingressava en residències moltes vegades era gent sana. Era gent que estava bé, però que potser no podia estar a casa perquè els fills podien, però no... A vegades els fills deien, millor que vagis a viure a casa, per un problema més de la casa que de la persona. Clar, i aleshores les residències feien excursions, feien... El diumenge sempre hi ha ball. I la gent feia ball.
Això encara es fa, no? No tant.
No, perquè clar, si tu estàs en una residència...
Es canta més que es balla.
Sí, ara hi ha una...
Es canta més.
Sí, perquè poden estar asseguts.
I ara hi ha una cosa molt interessant en algunes residències, que és ball assegut.
està bé.
Sí, que és aprendre...
Movent el cos, només.
Sí, les cames, però amb un ritme, les cames, els braços, el cap, però sense...
No es cansen tant.
I perquè hi ha gent que no es pot mantenir dreta gaire estona.
Clar, clar.
Aleshores, les residències d'ara s'especialitzen en les persones que ingressen ara, que són persones... Clar. Que moltes d'elles pateixen algun tipus de demència,
clar.
Altres estan amb el cap clar, però tenen uns altres problemes. Potser es van trencar el fèmur, això que diu la gent, s'ha trencat la cadera, doncs el que trenques és el fèmur. Aleshores,
el fèmur i...
una vegada que si no, això que has dit de l'ictus, si no t'atenen ràpidament,
van
és
morir
possible,
les neurones.
Clar,
les neurones.
Això en el cervell, les neurones, si un trencament de cadera no te'l curen a temps, el que pot passar... és que al final no se't cicatritzi bé.
Sí, és clar, i tant, no? S'ha de fer també aviat, o cicatrici tort, o hagin de fixar-la.
Mm.
Sí.
I continuem parlant la setmana vinent,
continuem
no?
Continuem la setmana vinent, doncs. Ens veiem. Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5, amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Fins demà. Adéu-siau.